vacunació. En total són 1.034.867 persones de les Illes. I amb aquesta informació arribam a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, múltiples.
Les 4 i 5 minuts encetant la segona hora del Múltiplex d'aquest dimecres, dia 21 de juliol, que començarem a Eivissa, Toni.
On ha acabat precisament, com arreu de les Illes, el temps de batre, de separar el gra de la palla, i precisament en un tipus de gra posarà l'atenció avui la nostra companya eivissenca Bea Rosselló. En referim al blat de xeixec, que l'illa d'Eivissa ha incrementat el seu cultiu ni més ni manco que un 140%. Nabé en conversarà amb en Joan Marí, director insular de Medi Rural del Consell d'Eivissa.
I després tornarem a parlar, en certa manera, recuperar aquells àudios robats al president del Real Madrid, Florentino Pérez.
Així és, uns àudios que posen de manifest que les relacions entre caps i treballadors sempre poden ser complicades i difícils, encara que, com és el cas dels futbolistes, guanyin molts de milions. En parlarem i entrarem al detall de la qüestió amb Lourdes Barros, que és vocal de Psicologia del Treball i Organitzacions del Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears.
I si vosaltres voleu ser part del programa, ja sigui per fer-li alguna consulta a Lourdes Barros o per opinar sobre qualsevol dels temes tractats, teniu tres vies obertes a la vostra participació.
Participa al Múltiplex. Telefona al 971 13 99 00. Segueix-nos a Twitter, @múltiplexib3, o envia un WhatsApp al 646 93 45 01.
Fem ara una petita aturada per la publicitat i tot d'una ens situam a Eivissa.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Continuam el procés de vacunació contra la Covid-19. Entra a sitavacunacovid.ibsalut.es i comprova, amb el teu any de naixement, si ja et pots vacunar. Cada setmana s'ampliarà la sol·licitud a nous grups de població. I recorda que continua actiu el telèfon d'InfoVacunaCovid 971-211-999. Pla de vacunació de les Illes Balears Covid-19. Ara, també, a sitavacunacovid.ibsalut.es.
De dilluns a divendres, des de les 9 del matí, et proposam 4 hores de ràdio, amb especial atenció als temes de més actualitat i completam en l'anàlisi i el testimoni dels protagonistes.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Mònica Bastar.
Ei, Araceli, mos trobam en el replà i xerram dues horetes seguides.
Seguides, David, és que som una comunitat de veïnats amb moltes coses a dir, eh?
I xafardera.
El replà, de dilluns a divendres, a les 5 del capvespre, amb Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio és diàleg. Actualitat, entreteniment, divulgació. Múltiples.
Blat de bona qualitat, que fa la farina blanca i més saborosa que la del blat ordinari. D'aquesta manera, defineix el diccionari Alcover Moll el blat de xeixa, una varietat antiga que va estar a punt de desaparèixer. És un blat que rep poc i amb l'arribada de varietats industrials més productives va deixar de conrear-se de manera progressiva, però afortunadament la cosa va començar a canviar fa una partida d'anys i aquesta varietat de blat més digestiva que d'altres s'ha anat recuperant arreu de les illes. També a Eivissa, on s'hi troba, ara mateix i sempre, gairebé sempre, la nostra companya Bea Rosselló, i aquí ja saludant. Com estàs, Bea?
Hola, Margalida. Bones tardes, Margalida.
Bones tardes. Estàs com un poc agafada de veu. Què tens, Aresta?
Bueno, entre la calorada que fa, els aires acondicionats i demés, pues, sí. S'ajunta tot.
S'ajunta tot, eh? Tots estem un poc tocats, podríem dir, d'escoll, i és normal amb aquestes temperatures i aquest canvi de temperatura, sobretot. Avui ens vols parlar, Bea, precisament d'aquesta varietat de blat, del blat de xeixa, que a Eivissa sembla que ha experimentat darrerament un creixement important, no és així?
Així és, Margalida. En 2019 es va començar a cultivar aquest tipus de blat, el blat de xeixa.
Sí.
En 2009 hi havia 20 hectàrees, ara ja són quasi 50 les que es cultiven, i la veritat que, segons ens ha explicat avui el director insular d'Agricultura, en Joan Marí, és un blat i una variant local que la veritat que s'ajusta molt bé tant en el clima que tenim aquí a Eivissa i també està tenint molt d'èxit entre els consumidors. Mm. Ara mateix són 7 o 8 els forns que comercialitzen aquesta farina treta del blat de xeixa. És un blat que, segons ens explica en Joan Marí, també té molt poc gluten, en la qual cosa el fa idoni per a aquestes persones que tenen aquestes intoleràncies alimentàries, i també suposa lluitar contra l'abandonament del camp, no?, i promocionar una mica totes aquestes variacions locals que ja els nostres avantpassats ja cultivaven i que si els ho cultivaven seria per alguna
cosa. Sí, sí, sí. No, és que, clar, era, diguem, és que es feia servir, no?, justament en l'arribada de tots aquests blats industrials que retien més, no?, perquè allò que interessava era produir més, va ser com aquest tipus de blat de xeixa que n'hi ha a totes les illes, se va deixar de produir, va passar tant a Eivissa com a Mallorca, com a Menorca, i també arreu de les illes s'ha anat recuperant a poc a poc. I avui has conversat precisament amb en Joan Marí, director insular de Medi Rural del Consell d'Eivissa, i si te sembla, l'escoltam, aquesta conversa.
Perfecte, Margalida.
La sentim, idò.
Bon dia, Joan. Avui estem aquí per parlar del blat de xeixa i de l'augment que ha tingut, que en els últims anys ha estat un 140%.
Sí, bon dia a tots i a totes. Sí, bueno, estem molt contents aquí del Departament d'Agricultura del Consell d'aquest augment. A Eivissa necessitaran recuperar terrenys, sobretot terrenys sol rústic, i bueno, aquesta mesura, juntament amb altres que hem pres des del departament, des del 2019 que estem aquí, pues, veiem que a poc s'està recuperant part d'aquest paisatge tan tradicional nostre.
Quin interès té aquest blat que ja es sembrava i ja es cultivava els nostres antepassats i que feia uns anys que no n'hi havia? Quin interès té?
Bueno, aquest interès, jo remarcaria bàsicament dues coses. A nivell productiu està molt adaptat a les nostres condicions climàtiques, portava sembrant-se des de feia molt de temps, i sí que s'havia deixat de sembrar per altres varietats que en principi semblaven que eren més productives, però que depenien molt de les incidències climàtiques que poguéssim tenir. Els darrers anys veiem que plou menys, el poc que plou cau pues, igual un mes, després tenim 3 mesos sense pluges, i hem vist com a xeixa pues, es manté molt millor i porta una línia any darrere any a nivell de producció, i a nivell després de fer farina per consum humà, pues, totes les qualitats que els forns aquí de Silla i Eivissa pues, han trobat que al final el consumidor final agraeix.
Que estiga més adaptat a la nostra climatologia aquí d'Eivissa demostra que al final els nostres avantpassats eren més llestos que nosaltres, a lo millor, i que ja tenien en ment això d'adaptar-se al clima i evitar aquest canvi climàtic o algo així.
És molt curiós, totalment d'acord que els nostres antepassats eren grans sàvios, També és veritat que ells havien de viure de la terra i de la mà, no tenien altres opcions, i això els implicava pues, observar molt, mirar molt com es desenvolupaven aquests cultius i anar-los millorant any darrere any. Doncs nosaltres ens ha tocat viure una altra època, jo crec que anem massa de pressa, només vivim pràcticament del turisme amb tots els avantatges i inconvenients que això pugui tenir.
Perquè els nostres oients ens entenguen, quin és el gust de la xeixa i quins són els beneficis a nivell nutritiu al final?
Bueno, aquest pa com a pa artesanal, que es diferencia pues, només des de veure-lo, no vull dir quan s'aprova, de tots els altres pans que puguem trobar en el mercat, que és una àmplia varietat, i encara em recorda quan era jovenet que a cada poble hi havia un senyor que es dedicava a fer pa, i ara pues, bueno, veiem quantitat de furgonetes que reparteixen pa a tot arreu, les grans superfícies, inclús fan aquest pa que a voltes no sabem molt bé d'on ve, que ve congelat i que en el moment pues, fan ses baguettes i fan altres tipus de pans. No té res a veure amb aquest pa cap a la mare, fet d'una forma artesanal. Ses qualitats, sal valor nutritiu que té. Això és important. Al final vivim uns temps que tots ens volem cuidar més, que buscam el més saludable possible. És baix contingut en gluten. És a prou important i tot això fa que sigui un pa molt més digestiu i tolerant pel nostre cos. És el que els nostres antepassats ja sabien des de fa molts anys.
A dia d'avui, quantes hectàrees hauria de xeixa i quants de forns vendrien aquesta farina? No sé si també a molins per moldre aquest blat o com és tot el procés.
La campanya que s'està recollint actualment enguany, si parlam de la varietat xeixa, suma unes 50 hectàrees. Hi ha molt bona acollida. Les pluges varen ser de febrer, març, molt importantes. Això ha fet que caiga una molt bona acollida a l'illa d'Eivissa. Estarà per dalt de la mitjana normal, parlam d'entre 1.500, 1.700 quilos hectàrea de gra. Això és una barbaritat en xeixa. Normalment estaria en poc més de 1.000 quilos, 1.200, 1.300 seria una acollida normal. Enguany és una acollida excepcional. Els dos forns primers que varen apostar varen ser Can Blai i Can Coves. Tenen una plantació per autoconsum d'unes 7 hectàrees cada un dels dos forns i a posteriori s'hi varen afegir quan varen veure, o sigui, a través del Departament d'Agricultura del Consell, a través de promoció agroalimentària, en Pep Lluís, el nostre tècnic, en seguida que es va enterar de que encara existia aquest blat xeixa i fes anàlisis corresponents per veure que era un blat diferenciat del resto de xeixa que hi ha altres zones de la península, pues, a través d'un conveni en l'associació de penedès de PIME es va iniciar una campanya de promoció. Amb aquesta campanya, en els darrers dos anys s'hi han apuntat, de més a banda dels forns de Can Blai i Can Coves, s'hi han apuntat Can Bufí, Can Noguera, Gatsara, Samovar i Esbrot. Això indica que el públic en general està acceptant aquest producte i els dos darrers anys es havia acabat molt abans de que vengués la nova temporada.
No sé quants anys fa que s'ha tornat a sembrar aquest blat de xeixa, però com es va tornar a sembrar? Vull dir, algú tenia unes llavors o encara quedava algú a Eivissa que sembrava i que cultivava aquest blat?
Sí, hi havia un senyor de Sant Mateu que encara el cultivava i el sembrava per autoconsum, diguéssim, i va ser la persona que, de més a banda, mantenguent-lo, va tenir la gran decisió d'oferir-lo a en Vicent Costa de Sport de Can Blai. Entonces, després de fer proves, de recuperar, de sembrar per fer llavor, pues han aconseguit a poc, ells varen ser els pioners, posar en marxa aquesta farina i fer pa d'aquest blat xeixa i després extrapolar-lo pues, a tots els altres forns que he dit abans de l'illa d'Eivissa.
Que important, no?, això de que algú conservi aquestes llavors i aquestes tradicions de casa perquè així es pugui tornar a tenir un producte com aquest.
Menys mal. Igual que podríem dir altres coses que sabem que s'han perdut. Ara costa més, estem recuperant des de hortalisses a altres cereals també, en aquest cas per consum animal, i jo crec que anem en la bona direcció. Crec que voltes les multinacionals ens imposaven que el seu sempre és el millor, al final el temps ens dona la raó o ens la lleva, i en aquest cas veiem que la cultura tradicional, torno a dir, era molt sàvia i els nostres antepassats sabien molt bé a què feien per sobreviure en aquestes illes.
Dius que també s'està treballant amb altres variants per consum animal. De què estan parlant?
Estan parlant de... hem estat recuperant els darrers 2 anys també ordi pagès, civada pagesa, i si ho sumam a les 50 hectàrees que tenim de xeixa, estaríem parlant d'unes 180 hectàrees que hi havia sembrades aquesta campanya 2021. Aquí des del Consell dam una subvenció, però no per la producció, sinó perquè una part d'aquest gra no es vengui, senzillament s'aguardi per l'any següent tornar a sembrar. Aquesta és la compensació que dam a tots els agricultors que s'apunten en aquesta línia d'ajuts.
I així es mantén aquestes llavors, no? I aquesta tradició de sembrar aquesta variant autòctona, per dir-ho d'alguna manera.
Es mantén i es recupera a poc a poc, i cada any veiem que s'hi apunten més agricultors que guarden a prou llavor, perquè si no tenim llavor seria impossible sembrar els nostres camps, perquè no, torno a dir, no és una llavor comercial que es troba en el mercat. Inclús tenim actualment, jo tinc aquí un llistat, tinc un senyor que sembra 30 hectàrees de civada pagesa i bona part d'elles les dedica a vendre a altres agricultors aquesta llavor.
Quina diferència hi ha entre una civada pagesa, un ordi pagès, a un que no siga pagès, que siga, no ho sé, comercial o d'una altra manera?
Tot que dir, igual que xeixa, la diferència més important és l'adaptació que té en el nostre terreny i en el nostre clima. Semblava que la solució era sembrar varietats molt més productives, però al final hi havia molts anys que es quedaven sense, o sigui, en zero producció, que no valia la pena ni segar-ho. Tot que digui, aquestes estan molt més adaptades, no tenen mai una producció tan elevada si les pluges són generoses com altres varietats que hi ha en el mercat, però tenen una constància any darrere any que no se queden sense cuir. Els nostres antepassats tenien animals, havien de fer pa, havien de fer farina, i no es podien permetre un any tenir molta cuïda i se n'havien no cuir res. Senzillament no hauria estat viable. Entonces, aquestes varietats, any darrere any, en què plogui menys, sempre tenen una producció prou interessant.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan. I aprendre... Ah, sí, és veritat, havia fet una pregunta i se mos ha quedat allí. Hi ha alguna banda on es molga aquest blat?
Estan molt contents enguany, perquè els 2 darrers anys havíem hagut d'enviar aquest blat xeixa a la península, a la costa valenciana, a un molí per retornar a Eivissa a la farina. Enguany s'ha recuperat el molí de Sant Miquel, a relleu generacional en aquest molí, i pensam que tot aquest blat xeixa no pensam d'an per fet de que es podrà fer la farina a l'illa d'Eivissa, o sigui que és un al·licient més que tindrem i és un cost menys que tindrà aquesta farina que abans l'havíem hagut d'enviar a través de la cooperativa Santa Eulari a la península i retornar-la en tot el que això suposa.
I doncs moltes gràcies, Joan, ara sí, i bona feina i aprendre dels nostres avantpassats.
Moltes gràcies a vosaltres. I direm cast un altre.
El blat de xeixa que es recupera a poc a poc, però es recupera, tal com ha dit en Joan Marí, director insular de Medi Rural del Consell d'Eivissa, en conversa avui de matí amb la nostra companya Bea Rosselló. Bea, i segurament el fet aquest que comentava ara al final d'aquesta conversa, no?, que es pugui moldre a Eivissa aquest blat, també és cabdal, no?, perquè és com a tancar el cercle d'alguna manera, perquè no tenia molt de sentit haver d'enviar blat de xeixa cap al continent per moldre'l-lo i després tornar-lo cap a Eivissa.
Efectivament, de fet, fora de micròfono, en Joan Marí m'explicava que el propietari d'aquest molí de Sant Miquel, que ja és una persona major, que deu tenir prop de 90 anys, estava molt apenat perquè no tenia a ningú que seguís en el molí, però amb tot això de la pandèmia, la seva filla i som de la seva filla es varen posar una altra vegada dins el molí i l'han tornat a activar, en la qual no hi ha...
mal que por bien no venga, no? I al final, pues ara hi ha una nova generació que sí que porta el tema d'aquest molí de Sant Miquel, i ara s'està intentant que tots aquests productors de blat xeixa portin el seu gra en aquest molí per també tancar aquest cercle des que parlaves tu.
És una història preciosa, eh? I que se torni a activar aquest molí, que la propera generació d'aquell home que ja devia pensar que el seu molí no s'obriria mai més, torni allà i el torni a posar en marxa, és gairebé la part més poètica de tota aquesta història. Jo no sé si t'enviaré cap allà la setmana que ve, diré, vés a descobrir aquest molí, Bea, o una cosa així. En qualsevol cas, digues.
També hem de descartar, Margalida, l'importància de la gent que guarda les llavors,
sí,
per després poder, sí, sembrar i cultivar aquestes tradicions, no?
Sí, és important, perquè si no, després són irrecuperables. És a dir, aquestes llavors algú les ha d'haver guardades. Ja sabeu que ara diversos fons d'Eivissa fan productes amb aquest blat de xeixa recuperat. Tu has anat a algun d'aquests fons, bé, a provar aquests productes després d'aquesta conversa?
Després d'aquesta conversa no, però abans sí que ja havia provat el pla de xeixa.
I què diries que el fa especial? Que és allò que en destacaries tu del pa de farina de xeixa?
El gust, té un gust molt intens que no trobes a altres pans que pots comprar a qualsevol gran superfície i que al final són congelats, no?
Sí, i aquests són fets
per dir-ho d'alguna manera així suau.
I aquests són fets de manera artesanal a les fleques d'Eivissa i amb blat que s'ha sembrat allà, blat de xeixa, que a més a partir d'ara també s'hi moldrà. Bé, Rosselló, ha estat un plaer descobrir avui aquesta història de la recuperació del blat de xeixa. T'esperam aquí la setmana que ve.
Moltes gràcies, Margalida, una abraçada forta.
Una ferrada ben forta per tu. Adéu, Bea. Aturada musical d'enguany fa 20 anys que els britànics James, un dels exponents del so a Manchester, editaven el que seria el seu principal hit, aquest que ja sentim de fons, Getting Away With It. Are you waking for the grave? That's okay. Weren't sure. We're getting away. Getting away with it all, messed up. That's the living. Daniel's saving grace. She's out in deep water.
Múltiplex.
Com anem?
Pues malament, Vicent.
Malament.
Sempre estàs igual, tio.
No sé, tio, si és com si vas a un funeral i li preguntes a la família com estàs. No sé què et diran, pues aquí de fiesta. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué coño?
Sí, per tu això és un funeral.
Joder, la 6 del matí, tio.
Primer vol a Formentera. El programa despertador amb tota la cafeïna i el percentatge just de mala llet. No l'escoltis si encara vols dormir.
Primer vol a Formentera. A les 6 del matí a IB3 Ràdio. Cafeïna de la bona. A Mallorca, 106.8.
Les 4:31 minuts, dues hores i mitja perquè comenci just a les 7 l'informatiu vespre que capitaneja l'editor d'aquest informatiu, José Luis Galindo, que ja el tenim aquí per fer-nos un avanç d'aquest noticiari. Com va, José Luis?
Què tal? Bon dia. I d'aquest avanç passa per l'increment de casos. Els casos actius continuen a l'alça. Són 966 els casos nous detectats en les darreres 24 hores, segons les dades de la Conselleria de Salut, i ja són 7.700 les persones que tenen el virus actiu a la comunitat. Són 380 més que ahir. La bona notícia és que no s'ha comunicat cap defunció, molt de casos, però poques defuncions. Això és una bona notícia. Uh-huh. I la notícia que no és tan positiva és que en les darreres 24 hores s'han dut a terme 24 hospitalitzacions. Al butlletí de les 3 ho contàvem, que surt una hospitalització per hora. Sí, aquí està el problema i és el que temen els metges, que els hospitals de les Illes Balears s'acabin col·lapsant. Aquests casos, aquests nous positius, malauradament, també han arribat, tot i que en menor mesura, ho hem de dir, a algunes residències, i al centre geriàtric d'Eivissa, la residència, s'han notificat 4 positius més entre els usuaris. Per tant, els usuaris contagiats freguen ja la 30ena en aquest centre de gent gran. Per altra banda, a partir de demà dijous ja estaran a la venda de les farmàcies els tests d'antígens sense recepta, una prova que no tindrà un preu màxim, sinó que el preu oscil·larà aproximadament entre els 6 i els 10 euros, i hem de recordar que no és 100% fiable, però el manco sí que ens pot donar alguna pista. Això, a partir ja de demà, es podrà aconseguir a les farmàcies si la distribució ha funcionat.
Sí,
clar,
qüestió
que s'ha publicat el BOIP.
En vam parlar amb el president del col·legi, Antoni Real, sobre la demora que hi havia en aquesta venda, perquè era una mesura anunciada com fa 2 mesos.
Clar, avui s'ha publicat el BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat, i en principi demà ja començaria a funcionar a les farmàcies. Uh-huh. Sí que entra ja en vigor avui l'increment de les sancions per fer botellades i festes il·legals, després que ahir se publicàs el BOIP. Ahir se va publicar el BOIP i deia que avui entrava en vigor. La multa als participants, recordem-ho, tant l'àmbit públic o privat, serà de mínim 1.000 euros i pot pujar als 5.000 euros en cas que siguin positius de Covid. Les sancions per als establiments que venguin alcohol més tard de les 10 serà també de 5.000 euros, i pel que fa a les festes il·legals, els propietaris d'habitatges estaran obligats a comunicar quines són les persones que han promogut la festa i han llogat la casa per multar-los, i si no ho fan hauran de fer front a una sanció de quantitat semblant als promotors de la festa per manca de col·laboració. Uh-huh. Dos punts més. Per altra banda, la consellera de Salut, Patricia Gómez, espera obtenir l'aval dels tribunals, del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, per prohibir a partir de dissabte les reunions socials i familiars entre la 1 i les 6 de la matinada a espais públics i privats, a no ser que siguin persones convivents, també per prorrogar els controls als ports i aeroports. I ja per acabar, ahir a les 7 vos avançàvem, vos havíem entrat minuts abans, el govern no pensa destituir la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font. El jutjat que instrueix el cas dels estudiants confinats l'ha citada, recorda'm, a declarar com a investigada per la querella presentada per detenció il·legal i prevaricació. L'executiu, però, li dona suport.
Mhm. José, i abans que te'n vagis, que evidentment has de continuar fent feina fins més enllà de les 7, perquè aquí no atures. Tu, evidentment, fent botellots, jo no t'hi veig.
Ah, pensava que m'anaves a treure un altre tema.
No, també, també, no. Respon-me per ordre, ja, botellots.
Ja, som jove, però ja se m'ha passat un poc l'edat. En el passat...
No et demanaria quina edat tens, però sí. No arriba a la trentena, en fi.
En el passat vaig ser un d'aquests joves.
Sí?
Sí, però hi ha maneres de fer botellots, hi ha botellots.
Totalment d'acord. Tu que tens això, pinta de persona responsable, prudent... També et volia dir, tu ets l'editor de l'Informatiu Vespre, ja ho recordem una vegada més, la cita a les 7. Jo crec que els teus subordinats i tu, si es pot dir així, tenen una relació, pel que jo veig a redacció, fluida.
Sí.
Tu no deus ser partidari d'insults ni de vexacions.
No, per què m'ho demanes?
No, perquè just ara abordarem una qüestió que potser t'interessa, que són els àudios robats del teu president, Florentino Pérez.
Sí, mira, si a mi m'ho posessin un micro a que meva, potser molta gent me deixaria de saludar.
Mira, ho faig extensiu perquè qui més qui menys tots dèiem coses que després ens penediríem. Gràcies, José Luis.
Vinga.
T'escoltem a partir de les 7.
Gràcies a vosaltres.
A veure. Les 4:37 minuts, gairebé, ho dèiem, la setmana passada la filtració de diversos àudios del president del Real Madrid, Florentino Pérez, va sorprendre l'opinió pública perquè el màxim mandatari del club hi criticava sense pèls a la llengua i amb un llenguatge vulgar jugadors de distintes etapes del club. S'ha de dir, en tot cas, que no eren declaracions com a tals de Florentino, sinó que algú el va gravar sense que ell ho sabés. A més, els robats van ser en distints moments i amb manca diferència entre els uns i els altres. En tot cas, el Confidencial ha publicat aquests talls i ho ha fet en distintes entregues. Figo, Raúl, Casillas, Guti, Mourinho, Ronaldo i un llarg etcètera de jugadors i exjugadors del Club Blanc han estat criticades amb duresa pel seu cap, fos president o no ho fos, que de tot hi ha hagut. En tot cas, més enllà de l'esfera del futbol i els milions d'euros dels contractes, aquests àudios ens conviden a reflexionar sobre les relacions laborals i, més concretament, sobre les relacions que s'estableixen entre els caps i la plantilla de treballadors a qualsevol de les empreses del nostre entorn. Per això hem convidat al Multiplex un expert en la matèria, a qui ja saludam. Lourdes Barros, bon dia, benvinguda al Multiplex.
Hola, bona tarda.
Direm que Lourdes Barros és aquí a través del telèfon perquè ella és psicòloga, vocal de Psicologia del Treball i Organitzacions del Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears. Per situar-nos un poc, si va bé, en aquest sentit, Lourdes, repassarem un poc el que eren un d'aquests talls que han cridat tant i tant l'atenció del, com dèiem, Florentino Pérez.
Callar, no es pot fer-ho, parla de Madrid, aquí es que te diga. ¿No lo ves? Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que los adoran, le quieren hablar con ellos, yo qué sé, lo defienden tanto. Y bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas de Madrid son primero Raúl y segundo Casillas.
En aquest cas, Raúl i Casillas, però com deien també altres estrelles, Figo, Guti, Mourinho, han rebut apel·latius fins i tot més insidiosos per part de Florentino. Algun l'ha qualificat de subnormal, l'altre de normal, l'altre que no té res al cap, etc etc. Quina és l'opinió d'una professional de la matèria com és Lourdes Barros sobre aquests àudios, Lourdes?
Primer de tot, que són àudios que estan gravats dins un àmbit privat. No? Ja ho comentava una mica abans, de que a vegades doncs, una conversació que es pugui tenir de forma privada no té perquè ser significativa o representativa de la relació que pugui haver entre un cap i un treballador o una treballadora. No? També s'ha de tenir en compte un poc a qui se li estava transmetent aquesta informació, per tant, les decisions de persones que se li estava donant aquesta informació o en aquest cas en Florentino, en la persona que xerrava, sí, pot tenir certa influència negativa en aquest cas damunt de jugadors, damunt l'equip, contextualitzar una micona més i trobar una mica més de sentit en aquests àudios i com han pogut afectar.
Mm-hmm. És ben clar que aquest context privat un poc marca la diferència, perquè, no, com dèiem, no eren unes declaracions com a tals. Florentino no sabia que se l'estava gravant en aquell moment. Però ja dèiem, això és el pretext o l'excusa que nosaltres, el Múltiplex, utilitzem per parlar més globalment de les relacions laborals, que com tot tipus de relació humana pot ser, no té per què ser-ho, però pot ser conflictiva en cert moment, i de manera concreta entre els caps i els treballadors amb el doble sentit. En aquest sentit, solen donar-se situacions conflictives entre caps i treballadors, per l'experiència que tenen a Lourdes Barros?
A veure, conflictes n'hi ha, no? És a dir, a vegades el problema que tenim és que ens fa por afrontar els conflictes, sobretot dins d'un entorn laboral, i a vegades això és el que pot dur a posteriori situacions doncs, pitjors, no? Que són aquests conflictes mal resolts. Conflictes n'hi pot haver, també depèn de com es gestioni, no? Aquí jo crec que és un poc on hi ha la clau.
I conflictes a les relacions humanes n'hi ha, i a la feina, com ens diu Lourdes Barros, la nostra experta en la matèria, també. Perquè solen ser habituals, en tot cas, que hi hagi això, tensió entre caps i treballadors, o normalment és entre els treballadors mateixos que hi pot haver aquestes divergències, aquestes divisions de criteris diversos?
Jo crec que ens podem trobar un poquet de tot, no? És a dir, sí que pot haver potser conflictes o relacions que no són del tot bones entre cap als treballadors i viceversa, o entre els mateixos treballadors. En el final, hem de tenir en compte que dins l'entorn laboral són persones, són unes relacions personals que són dins d'un entorn determinat, amb una cultura d'empresa determinada, fins i tot una cultura d'un equip o un departament concret, no? És a dir, conductes que potser dins d'un departament doncs, són premiades i són bones i un altre doncs, queden un poc estranyes o no encaixen. I jo crec que en el final hem d'entendre la relació dins l'entorn laboral com una relació més com podríem tenir a fora, no? És a dir, amb una amistat o amb una parella, però amb aquest component d'estar dins d'una organització i les normes poden ser una mica diferents, no? Les que regeixen aquest tipus de comportaments, de forma de relacionar-nos.
Perquè també atenent a la seva experiència, Lourdes Barros, com a psicòloga i vocal de Psicologia del Treball i Organitzacions del Col·legi de Psicòlegs de les Illes, com dèiem, les relacions entre això, els caps o la cúpula directiva, diguem, i la resta de la plantilla de treballadors, solen ser o haurien de ser, una cosa és el que és i l'altra el que potser hauria de ser, Lourdes, són relacions de confiança o en tot cas hi ha una distància establerta que no s'acaba de traspassar mai?
A mi no m'agradaria generalitzar en aquest sentit. Sí que depèn dels tipus d'organització. La relació de confiança hi haurien de ser, perquè al final com tot flueix molt millor si hi ha una confiança mútua entre les dues parts. Ara bé, hi ha diferents tipus d'organitzacions. No és el mateix, o d'empreses, no és el mateix doncs una empresa petitona que té una pime o una micropime, on la gestió és diferent, de fet, com es poden trobar una gran empresa amb més de 250-300 treballadors o fins i tot empreses on ja els volums són molt més alts i quasi no coneixem qui està dalt de tot, no? Crec que hem de diferenciar molt bé en aquest punt, però potser anant més a lo que és doncs, un equip petit o a la gent a la que li pot reportar directament, de dir, bueno, tinc un equip de treballadors i un responsable. En aquest cas sí que hauríem de treballar i donar-li molta importància que la relació fos una relació de confiança i que hi hagués una comunicació fluida i bona, no?, en aquest sentit.
I que aquesta confiança qui l'ha de generar preferentment, el cap o el treballador mateix? Perquè potser el cap, poso ara en hipòtesi, ho té més fàcil acostar-se al treballador com un subordinat en aquest sentit jeràrquic que pugui ser, i en canvi per un treballador picar a la porta del despatx del cap potser se li fa a priori un poc més difícil.
Totalment. De primeres hauria de ser doncs, el cap el que potser estengui aquesta mà i posi un poc aquestes bases d'aquesta relació. Quan ja parlem de cap i treballadors, ja estem diferenciant una jerarquia, ja estem dient un poc qui està per damunt i qui és la persona que està un poc per davall. No? És a dir, doncs, els meus responsables d'aquesta persona i és tant el condició per a la responsable de donar un poc aquesta primera passa per generar aquesta relació de confiança. Ara bé, sí que és vera que el treballador també ha d'estar obert en aquesta relació de confiança i en aquesta forma de fer feina, no? És a dir, les relacions són bidireccionals, el que sí que en aquest cas, doncs, la primera passa s'espera que l'on és responsable per la posició que té.
I en tot cas també hem d'entendre, supòs, Lourdes Barros, que cada persona és un món, que cada cervell funciona a la seva manera i el que pot valer per un treballador o treballadora pot no servir per una, en un altre cas.
Sí, encara que hi ha potser algunes coses que podríem treure o entendre que són més generals, no? Doncs, per exemple, que aquesta comunicació sigui clara, sigui transparent, donar un feedback constructiu, també ajuda, no?, que quan s'ha de donar un feedback d'alguna cosa que no s'ha fet ben feta, és a dir, si ja han creat aquesta relació és molt més fàcil corregir algunes coses que no estan bé, si han creat aquesta relació i aquesta comunicació. També, si creem un entorn de comunicació i on es va donar un feedback entre les persones del departament, doncs al treballador tampoc li costarà tant exposar davant el seu responsable com et sent, o si troba que li ha de donar algun tipus de feedback, que moltes vegades no és l'habitual. Per tot ens agrada tenir aquest espai per poder-nos expressar i que ens escoltin, no? I això sí que és molt important.
Sí, de vegades hi ha qui considera que una bona paraula del cap, no diré que sigui tan important com el sou, perquè evidentment el sou, els dubbers, ens permeten viure i adquirir els productes de necessitat o de luxe que puguem requerir en qualsevol moment, però que mai no està de més aquesta paraula motivadora o d'agraïment, per què no?
Sí, jo en lloc de xerrar la millor de sa paraula, crec que s'ha d'anar construint al llarg del temps, no? És a dir, no és un fet puntual, que un, òbviament, quan té a la millor un reconeixement especial, s'ha de fer, no? Però que es creï un poc aquesta cultura, no vol dir que cada dia el responsable d'any està donant-se enhorabona o felicitant la feina que s'està fent, però si intentant focalitzar-nos en aquelles coses que se fan bé i enfocar de forma positiva aquelles que s'han de millorar, ja no creem un entorn negatiu d'aquesta crítica destructiva que a vegades ens pot dur problemes o pot generar tensions dins l'entorn laboral.
En tot cas, Lourdes, quan es dona un episodi com aquest que relatàvem de Florentino Pérez, que per cert no són àudios actuals, sinó crec que una era de 2006 i l'altra no sé, de 2013, per tant ha plogut i ha plogut força. En tot cas, quan es donen situacions com aquesta, quina pot ser o quina sol ser la resposta psicològica, si es pot dir així, més habitual o més comuna per part del receptor o altrament anomenada víctima dels insults o de les paraules vexatòries de qui les pronuncia?
Jo crec que, en general, quan rebem un atac, la primera resposta sempre és negativa, no? I després ja cada un aquesta resposta la traduirà, doncs, a lo millor està enfadat, a lo millor una resposta un poc més agressiva instantàniament, poden caure a lo millor encara hi és una relació, que crec que encara amb en Castilla, en Raül, crec que encara hi ha certa relació laboral.
Cert.
Si hi ha aquesta relació, ens pot caure un poc d'insatisfacció com a la primera, no? Sempre hi ha una reacció negativa, després ja com es tradueix al llarg del temps és diferent, no? Ja podria haver accions un poc per suavitzar-ho i per reconduir-ho, però la primera resposta sempre ho entenem com un atac, perquè ens estan atacant doncs a nosaltres, a la nostra persona, a la nostra feina, a l'esforç, i aquí doncs pues, hi ha formes de reconduir-ho, però si no, la resposta és negativa, cada un poc a la seva forma, no?
I en tot cas, podríem arribar a parlar de mobbing si el cap pronuncia o ha pronunciat insults o paraules gruixades sobre un treballador o treballadora i sobretot si ho fa de manera recurrent o força habitual?
La clau és tant si és una cosa que és recurrent. El mobbing no és un fet puntual que pugui haver doncs, uns insults o una agressió verbal. Això no seria mobbing, sinó seria un conflicte puntual, si no es mouen que es considera doncs, que hi ha hagut aquest assetjament psicològic, que hi ha una intencionalitat, on hi ha una víctima clara, on hi ha un agressor o diversos agressors, agressores també, i s'ha de donar al llarg del manco 6 mesos, no? perquè es pugui considerar mouen.
S'entén, és a dir, que no ha de ser una pràctica, per dir-ho així, aïllada, sinó que ha de tenir una certa continuïtat. Per cert, Lourdes...
Intencionalitat, també.
Uh-huh. Exacte, exacte, també intencionalitat. No sé, Lourdes Barros, si a propòsit d'aquesta qüestió que estem parlant, vostè ha hagut d'atendre a la seva consulta o ha rebut això alguna petició de recomanació d'algun treballador o treballadora per una situació similar a la de Florentino amb els jugadors, exjugadors del Madrid, és a dir, per insults o per paraules desagradables, podríem dir.
La veritat és que no he hagut de tocar cap situació similar o que li pugui assimilar en aquesta d'en Florentino. Sí que és cert que dins del tot laboral també ens hi trobam, que a vegades es dona una formació no responsable en els treballadors per com comunicar i també sobre les importàncies i les rellevàncies de les paraules que tenen, no? Perquè a vegades no és el mateix un responsable doni o comuniqui d'una forma que potser un treballador hem de ser molt conscient de que si estem criticant malament o insultant a un treballador la repercussió que pot tenir, no? D'això hem de ser molt conscients i crec que hi ha molta feina a fer. També parlaves del tema del mobbing, en la prevenció del mobbing per part de les empreses amb accions molt senzilla, com pot ser tenir un protocol de mobbing que ja mos deixin clar des del primer dia que trepitjam aquella empresa de que el mobbing no es tolera, que l'assetjament no es tolera, que és el mobbing, i des de la formació, des del coneixement i des de la detecció poder crear una cultura d'empresa que aturi això, que no focalitzi en els errors, que no focalitzi en les crítiques, ni amb aquests rumors, no?, de vegades de passadís, que són els que al final generen conflictes enquistats i gairebé no hi podem arribar a recordar què és el que havia passat en el principi.
Ja dèiem que la llista de greujats per a les paraules de Florentino a distints moments, i ho recordarem una vegada més, de manera capturades aquestes declaracions, o aquests àudios, millor dit, de manera clandestina, podríem dir, han estat molt variats. Figo, Raúl, Casillas, Guti, Mourinho, com bé deien a Lourdes, tant Raúl com Casillas continuen ara mateix pertanyent al Real Madrid, amb altres responsabilitats, Casillas des d'un punt de vista, podríem dir, de representació, i Raúl com a entrenador del filial, és a dir, que la relació, no sé si ha de ser gaire intensa o no, però, evidentment, una relació hi ha de ser. Des d'aquest punt de vista, sigui Raúl, Casillas, Guti, Mourinho, qualsevol de les persones agreujades, Lourdes, si piquessin a la seva porta per dir, ostres, em sento agreujat, em sento malament davant d'aquestes paraules del que va ser o ha estat el meu president, quina seria la recomanació que li donarien a aquesta persona, Lourdes Barros?
Doncs depèn molt de la intenció que hi hagi darrere, no? Si, per exemple, és en Raúl o en Casillas, no? Que encara tenen aquesta relació laboral amb ell i realment el que volen és mantenir-la, perquè això també és important, de dir, doncs bé, preparar una conversa, en aquest cas, salvada amb en Florentino, per aclarir què és el que hagi pogut passar i també donar l'oportunitat a l'altra persona d'explicar-se i de poder afrontar el conflicte de cara, no? Jo crec que un poquet aquí la clau està en com afrontar aquest conflicte, sobretot si volem seguir mantenint aquesta relació laboral. Un altre cas pot ser, doncs, m'he sentit tan agreujat que ja està, fins aquí m'ha arribat i se tanca la relació laboral amb aquesta empresa o en aquest cas amb aquest club, no? Però són situacions una mica diferents. Ja està clar, la trobo en com abordar aquest conflicte i com afrontar-ho. Donar eines perquè es pugui afrontar.
Correcte, que en aquest sentit afegirem que Figo ha fet, en aquest cas sí, declaracions a propòsit, declaracions consentides i volgudes i voluntàries, assegurant que ja ha parlat amb Florentino, no sé qui va telefonar aquí, però que han parlat i que aquí Pau i després Glòria, que no té, per part de Figo, deia, està tot oblidat. En tot cas, el que sí és evident és que la reputació, ja dic, en aquest cas agafem la figura de Florentino com a pretext, podríem parlar de Florentino o de Laporta o de Cerezo de l'Atlètic de Madrid, no? De qualsevol president o qualsevol persona coneguda per l'opinió pública espanyola. Dic que, evidentment, en aquest cas Florentino ha vist com la seva reputació quedava un poc dislocada, podríem dir.
Sí, en el final ha quedat... Ell s'ha vist una part un poc vulnerable d'haver fet uns determinats comentaris que no s'esperen d'un cap, no? D'un responsable ni d'un líder. Al final no s'espera que una persona xerri així dels seus treballadors o els jugadors en aquest cas, Uh-huh. I ara també és un poc quina habilitat hi ha darrere per reconvertir aquesta situació i tal vegada doncs reforçar algunes situacions o algunes relacions que pugui haver amb aquestes persones, no? Fer com un punt i a part i seguir cap endavant.
Uh-huh. És a dir, que aquesta reputació pot quedar tocada, però al mateix temps, pel que comenta Lourdes Barros, es pot restablir d'alguna manera, tot i que deu ser també, supòs, qüestió de temps.
Al final, el tema de reputació s'ha vist danyada. És un poc feina d'ell, un poc en les accions que vagi prenent i com s'afrontin, i al llarg del temps pues, es dirà si s'ha restablit aquesta reputació o no, si ja és com un fet de dir això no es perdona i ja un poc aquesta imatge ha quedat tan malament o tan danyada que ja no hi ha forma de reconstruir-la.
Uh-huh. I aprofitem els dos minuts que ens queden, a un minut i mig, Lourdes Barros, ho direm una vegada més, vocal de Psicologia del Treball i Organitzacions del Col·legi de Psicòlegs de les Balears, per dues darreres preguntes, per respostes breus, per favor. Una és si a Lourdes li agrada el futbol, i en segon terme, i més important, fora de l'àmbit personal, si ara en temps de pandèmia ha pogut vostè constatar a la seva consulta més conflicte entre la classe treballadora, o ja ens ha dit que entre treballadors i caps no ha tingut l'experiència encara, però això, si hi ha més conflicte latent això a l'àmbit laboral a dia d'avui?
La pregunta és futbol. No en soc gaire aficionada, algo sí que s'ha d'esperar no gaire, uh-huh. I a nivell de conflicte sí que s'ha notat un canvi, ja que ens comuniquem més de forma online, sí que no estem avançats i ens falta formació per comunicar-nos millor i mantenir aquesta relació sana i bona amb els treballadors, treballadors irresponsables quan no és presencial. Això sí que és un fet que hem notat.
Uh-huh. Idò, gràcies a les reflexions en veu alta de Lourdes Barros, com dèiem, psicòloga, i ho repetirem ja per darrera vegada, vocal de Psicologia del Treball i Organitzacions del Col·legi de Psicòlegs. Gràcies, Lourdes, a gaudir de l'estiu i, si pot ser, sense massa conflictes ni paraules malsonants, millor que millor. Molt amable.
Espera'm. Gràcies.
A reveure. Adéu.
Tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night.
En el programa de ràdio hi ha molts ingredients perquè el còctel acabi de completar-se. Hi ha entrevistes, hi ha reportatges, hi ha xarxes, hi ha de tot i molt, i és un equip molt complet el que ho fa possible, i també, sens dubte, la bona música. Aquest és el cas. Estem escoltant aquesta peça titulada Mary Jane's Last Dance, de Tom Petty, una cançó composta l'any 1993, per tant, ja ha plogut un poc, justament per un dels autors més importants dels Estats Units. Amb aquestes notes musicals us deixem i us emplaçam novament a una nova edició de Multiplex demà, just al punt de les 3 i 4 minuts. Que acabeu de passar. Bon dia. Fins demà. Screwing up, I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town. Oh my, my, oh hell yes, honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song, take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to give.